Molt bé, molt bé. Jo li anava a posar aquí, hi ha una creueta, però no, molt bé.
No, no, molt bé. Que, per cert, a la Federació el van celebrar abans o l'han celebrat en diferents dies.
Sí, l'hem celebrat una setmana abans aquí a Barcelona, però s'ha celebrat a Girona, a Lleida i a Tarragona. Molt d'èxit. I la Generalitat ho va celebrar el dia 3.
Doncs
també va
bé.
Ser un acte molt guapo.
El voluntariat, sempre protagonista d'aquest gran capital social que tenim a Catalunya, com a molts altres llocs, on els voluntaris pràcticament fan funcionar el país, eh? O almenys arriben allà on no arriba.
D'associacions que tenim en aquesta terra nostra, amb els seus voluntaris al capdavant, la situació que s'ha hagut de viure actualment hagués canviat molt si no hagués existit aquesta xarxa.
Deixi'm recordar que avui a Ràdio Estel comencem un programa nou d'aquí a una mica més de mitja hora per si us voleu quedar, amics oients, La Veu de Càritas, un programa promocionat i amb la participació de Càritas Catalunya, i on precisament avui, entre altres realitats, comentarem que hi ha més d'11.000 voluntaris només a Càritas a Catalunya, però si sumem les altres entitats cristianes, catòliques o d'altres dimensions o d'altres vessants, arribaríem a una xifra de voluntaris molt superior.
300.000, calculàvem.
Doncs molt bé. A Catalunya, 300.000 voluntaris.
Voluntaris socials.
Gràcies. Socials, eh? Després hi ha altres voluntariats.
Exacte.
Clar.
En total, és el 17% de la població que fa un voluntariat.
Doncs gràcies, Francina Alsina, per aquest apunt. I seguim amb les presentacions. Ens acompanya també l'advocat Ramon de Veciana. Bona tarda, senyor de Veciana.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Vostè és voluntari d'alguna entitat?
No, o... vaig ser-ho molts anys amb alguna entitat, però després ja, dedicant-me a altres tasques socials més polititzades, doncs vaig deixar el voluntariat social.
El voluntariat, la veritat és que només que es practiqui en alguna època de la vida no és per sempre, necessàriament, no? A vegades no es pot.
Bé, no, la vida té etapes i llavors possiblement entre uns anys ni a reemprendre-ho, però va ser molt gratificant i vaig rebre més del que vaig donar, això és evident.
També ens acompanya Ignasi Ferreres, exconseller de Treball i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Segur que vostè també ha estat o és voluntari d'alguna entitat, o ho ha estat.
Continua sent.
Continua sent, oi? Molt bé, molt bé. I la tasca que fan també d'economia social...
Bé, jo
social...
no sé si em penjo una medalla, que potser no em correspon.
Pot fer-ho, i tant que sí.
Que posava el
Màgic Andreu.
Màgic Andreu, exacte, això. No, ho dic perquè soc membre de... Soc patró de diverses fundacions, i no sé si això es pot entendre.
Oi, tant, que es pot entendre.
No cobrem res per entendre.
Per això,
no,
per
no,
això.
I, bueno, i president del Centre d'Estudis Econòmics Socials, allò voluntariat, però sí, per exemple, a la recollida d'aliments del Banc dels Aliments, i coses així, però bueno.
Tenen de soci el senyor Eduard Arruga, no?, que és el president.
President i amic, i soci nostre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
President
sí.
De la Fundació Banc dels Aliments. Bé, senyors, anem a comentar l'actualitat més pura i dura de les últimes hores. Victòria de l'oposició a Veneçuela. Com entenen el que ha passat en aquest país? Potser ens agradaria avui ajudar els oients a interpretar què és Veneçuela, perquè de vegades es diu aquests polítics estan a favor de Veneçuela, del règim chavista, però teòricament és un poble que vota, que ha elegit un president fa uns anys, segur que tindrà moltes mancances. Com veuen vostès aquestes mancances i què passa a partir d'ara amb una victòria de l'oposició a les legislatives?
Primer perquè el president Maduro no té el carisma que tenia l'anterior president Chávez, que va morir una mica amb l'olor de santetat, ho dic així entre cometes, en el sentit políticament, doncs era un home pues, que tenia el seu carisma. I
tenia la seva popularitat.
I llavors, ja. Normalment això no s'hereda, mentre es té o no es té aquest carisma, aquest lideratge. I segon, podríem enumerar altres causes, l'economia veneçolana està fatal, per entendre'ns. Allà hi ha una escassetat molt gran i, diguem-ne, passen, diguem-ne, el cues i el reaccionament, i llavors, bueno, pues el senyor Maduro atribuirà, diguem-ne, o atribueix al boicot que li han fet, etc. Ha perdut també que li ha fet als Estats Units o que li ha fet, etcètera, això. Bueno. I després també està perdent, diguem-ne, autoritat, ha perdut autoritat o lideratge enfront d'altres règims que d'Amèrica Llatina o d'Amèrica Central, en aquest cas, per exemple, de Cuba, un aliat pues, que era important, però és que Cuba ara va restablint, per ser més precís, les seves relacions amb Nord-Amèrica i es va acabant el bloqueig i, per tant, té menys dependència, diguem-ne, d'altres benefactors, com podia ser el petroli veneçolà, per entendre's. I a més, és una dictadura. I està clar, una dictadura clara i dura, que a més ha anat fent dura, per entendre.
Però per què és una dictadura? Com, on és la frontera? Perquè aquí, clar, no hi ha hagut una revolució a la cubana, per entendre'ns, de... O com la franquista, no?, que va ser un aixecament militar. Cada país té la seva història.
Sí, però les dictadures no cal que siguin producte, diguem, d'un cop d'estat.
De vegades venen...
En tot cas, el va donar el seu antecessor, en Chávez, diguem-ne, que va ser un pronunciament militar, per entendre, ell era militar de professió. I ell és hereu d'un anterior ja dictador, per entendre.
El que passa és que l'any 2002, això va ser abans del 2002, l'any 2002 sí. Va guanyar unes eleccions, Chávez,
sí.
I després va seguir
no,
guanyant.
No, 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 és que, diguem-ne, molts dictadors guanyen eleccions, eh? I, vull dir, i a vegades es pot mirar, el franquisme guanyava
sí, sí.
Referèndums.
Els referèndums que convocava.
Referèndums.
Permeti'm que digui, salvant les diferències, Hitler va començar guanyant
sí,
unes
sí,
eleccions,
clar.
També.
Perquè hi ha gent, diguem-ne, hi ha dictadors o líders, líders, però després es converteixen en dictadors o no, doncs que, diguem-ne, bueno, es guanyen el fervor del poble, diguem-ne, tenen un carisma, etcètera, això, i llavors els prometen el que sigui i els arrosseguen. Després aquests es van definir també com a república socialista bolivariana, en el sentit de fer-se també amb la bandera de Simón Bolívar, el lliberador de Sud-amèrica,
sí.
Llatinoamèrica en general, etcètera, això. Però està clar, al final hi ha una pedra de toc, per mi, fàcil de veure si un règim és dictador o no, és si oponents polítics no violents estan a la presó. O si mitjans de comunicació, mitjans diaris, televisions, són requisades, són dificultades, són bloquejades. I això és el que estava fent des de bastant temps.
I això ha passat a Veneçuela. A més, la mateixa reforma constitucional, que està bastant clar que es va fer molt a la mida de Chávez i del seu successor ara. Bé, podríem seguir, senyor Ferreres, però deixem... Què pensen?
Sí.
Hi ha unanimitat una mica en tot això, en aquest diagnòstic?
Jo crec que el senyor Ferreres ha fet un retrat molt fidel del que passa. Bé, de fet, és un règim totalitari. Jo no crec que necessàriament ha de ser una dictadura, sinó un règim totalitari, és a dir, ell ha dit molt bé, expulsat del sistema polític a tots aquells que el molestaven, i a part és conegut que va ser fruit d'un autocop d'estat de Chávez, que va fer una reforma constitucional, diguéssim, doncs, a la seva mida, i precisament per garantir la seva autosuccessió i després la seva sobtada mort, doncs, ha fet que hi hagués aquest recanvi gairebé propi d'un règim, diguéssim, hereditari, no?, i no pròpiament democràtic. Per tant, jo crec que també això va en sintonia una mica amb el declivi, o espero que sigui el declivi, dels populismes hispanoamèrica. És a dir, Argentina fa poc el kirchnerisme o el peronisme ha perdut, Evo Morales també no té una situació fàcil, Cuba també està malament. Vull dir, crec que el populisme en general que ha estat governant tants anys a Hispanoamèrica, espero que sigui el seu final per una cosa millor, esperem que sigui per una cosa millor.
Francina Alsina.
Jo, les notícies que havia tingut en el seu moment, quan era el començament, que el Chávez semblava que quedés simpàtic, no? I era, deies, clar, home, com a mínim nacionalitza el petroli, serà per la terra, serà per tal. Llavors vaig conèixer una noia d'allà que va venir a un congrés, vam fer una certa amistat, i sí que em vaig quedar com a molt sorpresa del que t'explicava en els moments en què semblava que tothom li reia les gràcies. Ella treballava precisament pel govern i, clar, anava donant tota una informació de poca llibertat, de lo que era la corrupció bestial i com els treballadors, i ella que era una persona que treballava pel govern precisament, com estaven de controlats i com funcionava la cosa de les simpaties, no les simpaties, però que no tenien cap mena de llibertat i hi havia com a comissaris que els hi tenien tot controlat. És que hasta, fins i tot saben el que votem ja en aquell moment, no? I per mi va ser com a molt xocant. Vaig pensar, bueno, aquesta noia deu estar rebotada perquè venia de l'altre règim o el que fos, no? Després, tal com va anar, vam estar escrivint una bona temporada, i clar, anava explicant tals situacions que deies, això realment és una dictadura total, perquè és que no tenien cap mena de llibertat. O sigui, ella deia, a mi la feina em volarà, segur, però és que tu no saps com s'estan repartint els llocs de feina. I et deia, no, no, però és que el poble està molt malament. I ens descrivia una situació de com vivia allà la gent, que deies, no pot ser, no lliga per res amb el que les informacions que aquí ens estan arribant, que d'entrada sembla que tot eren flors i violes, no? Ja et deia, no, no, aquí estem... bueno, la inflació era bestial, no podem tenir... Ella tenia una filla malalta, tenia uns problemes bestials... I ja va ser com un desencant total per veure on anava a parar. Clar, quan va sortir el senyor Maduro, ja la cosa va ser massa. Ja el, no feia, avui passàvem per la ràdio un tall de com l'esperit de Chávez li va entrar en el seu despatx en forma d'ocellet i va donar unes voltes i tal. Mare de Déu, per poc seny que tinguin...
Hi ha situacions que freguen oi? El culte a la personalitat, no? Una mica, podem dir, també, en, aquest,
i
en aquestes
règims. Jugar molt amb lo, tot el que són les creences o, no sé, les supersticions.
Perquè...
i tot això.
Allà aquests populismes sedueixen molt les majories socials. Per exemple, els catòlics mateixos a Venezuela, moltes, no sabem ara, però en moltes èpoques han tingut, en molts casos, en una majoria almenys, simpaties per Chávez o... Sí, perquè han pensat que és un líder que els podia ajudar.
I a l'hora de la veritat no va ser així.
Potser un paradigma, un exemple en sentit més positiu és el del Brasil, no? En el populisme de, o l'esquerra de Lula da Silva i ara la seva... Tot i que no està en un moment bo de popularitat... Doncs és un règim més democràtic,
podem dir. Però que deia el Francina, que al final amaguen uns casos de corrupció brutals. És que, és a dir, aquest tipus de populismes que entren com un aire fresc i nou i que és un gran canvi social, al final tornen els pitjors vicis dels anteriors règims, però multiplicat per 10 per 20 el que faci falta. És a dir, el cas de Brasil, amb la seva presidenta, que té uns casos de corrupció importantíssims, també posa de manifest això...
Però poden que... acabar amb ella, és a dir, en unes properes eleccions probablement...
Sí, sí, però quan tu controles...
Li passarà factura.
Quan controles els mitjans de comunicació és molt complicat, ja. I el control social també, que hi ha, també. És a dir, a Venezuela és conegut que hi ha... cossos pràcticament per a policials que funcionen pel carrer, és a dir, que l'ambient d'opressió política és molt alta i això és propi dels règims totalitaris, que no és una dictadura en el sentit que hem conegut aquí a Espanya o als anys 30 a Itàlia o a Alemanya,
o però Pinochet, sí, per exemple, o altres casos.
Potser
no?
Perquè no fa falta. El control social és molt més efectiu que a vegades que el control policial.
Sí, i contestant per això la pregunta que en un moment ha formulat el nostre director Miranda, no s'ha de perdre de vista que en Chávez, diguem, li va guanyar aquella popularitat, per entendre'ns, perquè el tenia, i va guanyar eleccions, com deia abans, i els va guanyar democràticament al seu moment, perquè succeïa un règim que s'havien alternat, els dos partits, els socialistes, els socialdemòcrates, els conservadors de Venezuela, i que tant l'un com l'altre, i sobretot l'últim, que em va semblar Pérez, el president Pérez...
Òscar Andrés Pérez, si no recordo malament.
Pérez,
sí.
Si no recordo malament, exacte. Doncs, és molt corrupte, té una gran corrupció, i llavors està clar, davant d'aquest tema... la gent s'agafen a una alternativa pues, que ofereix, diguem-ne, després en diem que és populisme, si no compleixen allò que han promès, per entendre's, per davant, la gent s'il·lusionen amb allò que il·lusiona. I, per tant, diguem-ne, això explicaria que l'entrada seva va ser forta, per entendre's. Després s'il·lusionen, clar.
I què pot passar ara? No hem d'oblidar que és una victòria de l'oposició a les eleccions legislatives, i com passa als Estats Units, si funcionés normalment aquesta democràcia, no hauria de passar gran cosa si hi ha un president d'un signe i una majoria a la cambra legislativa d'una altra. Això és molt habitual en els règims democràtics americans. Aquest no sabem si ho és, ja ho hem dit.
Dir-te, falta una tradició democràtica. Per tant, ja veurem què passarà.
Sí, no, ja em sembla una dicotomia entre, diguem-ne, el legislatiu, per entendre'ns, i l'executiu, el president, per entendre'ns. I fins que punt, diguem-ne, el president ha d'estar en sintonia necessàriament amb el Parlament. Però sembla que es necessiten 2/3 dels vots dels diputats per revocar el president. És evident que el president i el grup que ha guanyat l'oposició, per entendre'ns, doncs no estan en sintonia. Una altra cosa és que després el president, diguem-ne, estés en flexibilitat i d'adaptar-se a la nova situació. No és fàcil, però també, segons la seva Constitució, ara no es tracta de discutir-la si és prou bona, requereix 2/3 dels vots dels diputats per revocar-lo.
Per un procés de destitució.
Millor fer-hi que s'entenguessin, i si no, doncs pues, crisi.
Encara hi havia una esperança en les últimes hores, segons els últims escrutinis sobre aquests 2/3 que creuen vostès que els pot aconseguir l'oposició, o aquí juga també la maquinària, la cuina del règim?
Van tardar molt en sortir els resultats, al final van sortir, per tant, jo crec que en aquests règims que es controla tant el sistema polític pot passar de tot. El que està clar és que la feina que tindran ara és de recomposició social, perquè, a més, Veneçuela és una societat molt dividida. I a més, amb greus conflictes, diguéssim, que han arribat al carrer i gent, diguéssim, molt, molt ferida, inclús amb presó i amb problemes polítics, precisament per haver exercit la democràcia i el lliure pensament. No sé què pot arribar a passar. I ho veig complicat perquè la personalitat de Maduro precisament no és aquell tipus de personalitats que facilita un trànsit en una situació nova i que no sigui de conflicte. Esperem que no acabi amb una revolució al carrer i que sí, hi hagi un trànsit cap a una democràcia verdadera, doncs, precisament recolzant-nos amb el seny de l'oposició veneçolana.
Mm-hmm. Bé, doncs...
Esperem-ho. Creuarem dits, farem pregàries, posarem espelmes...
En aquest cas, jo crec que, diguem-ne, l'exèrcit, no sé quin, diguem-ne, com color té, però difícilment recolzarà amb un president enfront d'un parlament al qual dos terceres parts són a l'oposició.
Però podríem arribar a la situació de complir el mandat de 3 anys, Maduro, podria passar això, i ja veurem què passaria d'aquí 3 anys, que podria haver-hi eleccions presidencials i perdre o no...
Sí, o senzillament provocar, com deia el senyor Ferreres, que inclús gent que són ara de Maduro deixin de ser-ho, perquè a més aquestes situacions són molt volàtils. La gent s'arriba al poder quan el poder hi és, i quan deixa de ser-ho, doncs també l'abandonen. I jo el que desitjo és que Venezuela és un país molt proper a nosaltres, la cosa vagi bé, perquè a més hi ha molts veneçolans a Espanya, en Catalunya concretament, i tots coneixem històries com les que explicava la Francina, i són molt dures veure com gent com ha viscut amb una de les millors democràcies, els països més pròspers de Venezuela, i que es troben en un moment que no tenen ni paper higiènic.
I en canvi, actualment, em sembla, i no voldria donar una informació esbiaixada, crec que és dels països on hi ha més violència al carrer. Uh-huh. O sigui, la seguretat, per entendre'ns, és de les quines està més afeblida. O sigui, la seguretat, diguem-ne, no prima per la seva presència.
Sí, es llegia ahir que, a més, la inflació em sembla que està gairebé en el 200%. També, en la línia del que deia el senyor Ferrés, l'economia fatal, la inflació alta, molts països llatinoamericans inestables ho pateixen, però Venezuela ho ha patit especialment aquests últims anys. Avui analitzem l'actualitat amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb l'advocat Ramon de Veciana i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Francina Alsina. Hem de parlar encara de política, però, si els sembla, analitzem breument el que ha passat a França, també. És una democràcia ben diferent, però també ens fa pensar, potser en aquest cas, en els límits de la democràcia, no? On potser un partit que... No sé si dir que va contra el sistema, com és el Front Nacional de Marine Le Pen, abans del seu pare, Jean-Marie Le Pen, ha guanyat.
Però fixa't que guanya la demagògia, i això és el que fa més por.
La demagògia perquè... que vol dir seduir el poble.
Exacte.
O sigui, és molt difícil abstraure aquests resultats dels fets de París de fa una setmana.
Vostè creu que tenen relació directa? Jo crec que també. Es deia que la popularitat del president François Hollande s'havia recuperat.
Sí, doncs és el que més ha rebut, precisament.
Precisament, no? Sí, sí, els socialistes han estat molt castigats.
Sí, sí, sí. Jo matisaria una mica, diguem-ne, el que diu el company, amb el sentit que el Partit Socialista ha quedat tercer, sí. Però, en canvi, la valoració del president Hollande ha pujat força, per entendre'ns, precisament en funció del comportament que hi ha hagut davant de la reacció que ha tingut davant dels atemptats i així.
Segurament són realitats sociològiques diferents.
Exacte, ho dic, perquè una cosa és la persona del president, per entendre's, França és un règim molt presidencialista, i l'altre, diguem-ne, el Partit Socialista i la seva, diguem-ne, política, diguem-ne. Ho dic perquè, per exemple, la política exterior és competència del president francès. No és del govern com a tal, sinó té atribucions directes, per exemple, característiques molt bastant presidencialistes. Dit això, no desmereix, per entendre's, que el Front Nacional hagi quedat primer. Però això és un tema que ja es veia venir. Ja des de fa uns quants anys...
Des de les eleccions europees,
on va guanyar. Exacte, el Front Nacional anava guanyant posicions. També s'hauria de destacar que el Marine Le Pen, diguem-ne, ha moderat el llenguatge verbal, per entendre's, la forma d'expressió verbal del seu partit. Així com el seu pare, inclús cal... diguem-ne, cal recordar, perquè ha sigut recent, els mesos passats o durant l'any passat, de l'any passat cap aquí, diguem-ne, hi va haver un enfrontament entre el pare i la filla,
sí, sí,
diguem-ne, per posicions polítiques. El pare va fer unes, diguem-ne, unes manifestacions...
més de línia dura.
Directament, directament xeròfobes, i en canvi, llavors el partit, o metal, es van considerar... Perquè, diguem-ne, Marine Le Pen, diguem-ne, utilitza les qüestions... Les idees de fons venen a ser les mateixes, però utilitza un llenguatge molt més civilí o molt més moderat, per entendre'ns. I, per tant, el pare li fumia pel broc gros, l'estaler. Llavors, el van expulsar, el pare llavors va recórrer els tribunals van donar la raó, diguem-ne, al partit com a tal, per entendre'ns. Per tant, això també li ha donat un cert halo, no sé, en català si és prou correcte, de confiança, diguem-ne, relativament de moderació. Si això s'hi ajunta, doncs que la por, diguem-ne, el terrorisme. El terrorisme genera por, sobretot, diguem-ne, les grans conseqüències dels terroristes és que assusten a la gent, amb ciutadans normals i corrents. I, per tant, es presta, diguem-ne, a reforçar aquelles posicions polítiques que volen o que manifesten madura i, diguem-ne, expulsió, el que sigui, tal, o sigui, madura en general, diguem-ne, eh? La qual no vol dir que l'Holanda hagi resultat tou, però, bueno, aquestes encara ho voldrien més.
Bé, en tot cas, a França, aquestes eleccions regionals, pel que fa a la victòria de l'extrema dreta, tenen un valor simbòlic perquè és una primera volta. Recordem que els dos partits més votats passen a la segona, com passa a les presidencials i a les legislatives en general, i potser pot haver-hi aliances o pot perdre una segona volta en moltes regions on ha guanyat després el Front Nacional. Bé, potser les conseqüències no tindran gran rellevància, però per a França a nivell intern sí.
Bueno, i la lectura pels altres països, no? És a dir, quan veus que això passa a França, que és un país de gent cultivada, llegida, i doncs és preocupant perquè precisament en aquests moments el que cal és tenir la mirada molt a llarg termini, molt a l'horitzó i no... bueno, a mesures, com deia el senyor Ferreres, de madura, que és poder el rebei més fàcil, no? Quan hi ha problemes d'immigració i problemes, diguéssim, de xenofòbia, que és el que està passant molt a França.
Però clar, això el que farà és augmentar-ho. Aquests partits el que fan encara és fer més gran la divisió. I jo trobo que després encara és molt més difícil poder reconstruir la societat, perquè s'està creant un odi contra... que això tampoc, o sigui, no pot ser bo per cap societat per sortir-se'n. I, vaja, que no hi estem d'acord, que és totalment xenòfob.
Segurament França necessita recuperar, potser no tant la grandeur, que diuen ells, amb tot el respecte, sinó la
fraternité, la que seva... no sé on se l'han deixada.
Els seus valors democràtics de la República Francesa, que són hereus de la Il·lustració, no? I també d'aquest humanisme cristià que després hem fet nostre. Però bé, en tot cas,
sí, de la igualtat,
molt complicat.
Hem de lluitar contra el terrorisme... diguem-ne, és francament difícil encertar-ho, perquè lluitar... escolti, estem en guerra, són enemics, etcètera, pots dir que està en guerra, però bueno, què vol dir estar en guerra? Vol dir que envies divisions al front. On està el front? On està el front? Ho dic perquè aquesta és una guerra amb enemics invisibles. Ara, aquest matrimoni allà als Estats Units, escolti, no estaven ni orgànicament trabats amb cap cèl·lula, etc. Eren ells una cèl·lula oculta, per entendre's. Dic això perquè llavors està clar, diguem-ne, la cosa, la solució passa per enviar bombarders més a Síria. Doncs... Potser sí, potser no m'atreveixo a dir-ho, per entendre'ns, perquè està clar, per una part hi ha els que ens preconitzen, diuen, escolti, és que per combatre el terrorisme de l'ISIS, que és com se diu en estos ara, sí, la seva terminologia anglesa...
O Daesh, sí.
El Daesh o l'ISIS. Doncs sí, a la millor el que s'ha d'evitar que tinguin un territori propi. Tinguin un territori com que sigui com un estat, perquè l'extensió del territori que dominen és l'equivalent a un estat, té moltíssima extensió. D'altres diuen, escolti, miri, les experiències de l'Afganistan o de l'Iraq o del que sigui, diguem-ne, no són gens reeixides, ni de Líbia, per exemple. Digui, són intervencions militars i després, doncs, bueno, què? M'entens? Després queda perquè no hi havia projecte, ja només tira bombes, per entendre'ns. I llavors diuen, alguns preconitzen, i jo crec que és la mesura més intel·ligent, no vol dir que potser no s'hagi fet alguna intervenció, diguem-ne, militar, no ho sé, però vull dir, el més intel·ligent és gastar-se moltíssims diners en serveis d'espionatge. Serveis d'informació, serveis d'espionatge, està clar. No pots anar tirant bombes perquè diu, a veure, de cada 10 en mato un, que potser és terrorista, i els altres 9 innocents, no? Clar, dit així a lo bruto...
És un projecte potser més policial, més de seguretat comuna.
El que cal és detectar amb precisió, diguem-ne, la gent, diguem-ne, que és, el seu projecte és matar d'altres.
Mm-hmm. A mi el que més m'esgarrifa és que aquests grups potser no existirien si no s'hagués començat una guerra que s'havia de fer per força, perquè hi havia unes armes químiques, no sé on, encara les deuen estar buscant, i gràcies a això, gràcies a aquella intervenció que era tan necessària...
Vostè creu que aquesta és la causa principal d'aquella intervenció? Hi ha altres factors, segur.
Ha estat un dels detonants més importants perquè això existeixi. No hi eren abans.
Bueno, jo crec que la causa principal és que el Síria, el president Al-Assad, si no recordo malament, és un dictador cruel, per entendre'ns.
Però no han nascut a Síria.
No. Sí, que han nascut a Síria, a la rebel·lió, aquestes han nascut a Síria.
El que és Daesh, el Pakistan Islàmic, sí.
Ha estat a Síria, diguem-ne, amb l'enfrontament que hi ha hagut contra el règim, que és, diguem-ne, sanguinari i tot el que vulgui.
De fa 4 anys.
El problema és, i això estic d'acord amb la Francina, que quan els americans invadeixen, diguem-ne, i derroten militarment, per entendre'ns...
Saddam Hussein.
A l'Iraq, a Saddam Hussein, el que fan, cometen un grandíssim error, que tenia un exèrcit enorme, i els llicencia tots. Els llicencia tots. En comptes de dir, escolti, miri, canvio i poso uns quants caps, diguem-ne, uns grans generals addictes, etcètera, això els llicencia tots. I aquesta gent s'han de guanyar la vida, ho dic així mateix, això. I llavors senten despreciats els que sigui, i són els que s'alimenten, són els dirigents principals militars de l'Estat Islàmic.
Mm-hmm. Doncs, déu-n'hi-do, quina evolució més complexa del món. Algun comentari, senyor de
Bacià? No, que és molt complexa, perquè a més després et trobes els Emirats Àrabs, que són teòricament aliats occidentals, que per darrere també estan finançant l'Estat Islàmic i tal. Vull dir, el món islàmic és molt complex, i per un occidental més encara, perquè nosaltres traiem una lògica que ells fan servir una altra, diferent, i per tant és molt difícil arribar-ho a entendre. I com deia el senyor Ferreres, bueno, qui porta molts anys treballant en aquest tema són els israelians, doncs, a la força, i realment el que ells han utilitzat, a part de la força militar, és la intel·ligència, que és poder el que dona millor resultat.
Seguim endavant, el temps se'ns tira a sobre, passen ja 7 minuts de 3 quarts de 8, compartim el mirador de l'actualitat amb l'advocat Ramon de Veciana, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Hem repassat algunes qüestions de l'actualitat sobre la lluita contra el terrorisme. Es referia el senyor Ferreres a aquesta parella dels Estats Units, l'atemptat de San Bernardino a Califòrnia, que el president Barack Obama ha alertat, no?, sobre aquesta possible presència de cèl·lules terroristes als Estats Units que poden fer mal. I també a Londres, un cas d'un atac amb arma blanca que podria ser un intent d'acció terrorista, perquè sembla que hi havia també algun referent d'Estat Islàmic en la documentació que s'ha trobat d'aquest senyor. Però bé, potser ara no sé si volen comentar alguna cosa més d'aquests últims fets ocasionals que... En el cas de Londres no ha provocat una gran matança, però bé, el perill hi era, si és que fos així, no?
Són demostracions, una mica, em sembla, del que deia una mica abans, que és que el terrorisme islàmic, que no és...
Que no és l'islam, ja ho sabem.
Perquè això val la pena...
Que no és de l'islam, és una llàstima que tinguin de tindre aquesta identificació. Està difús i amagat, i... diguem-ne, dins de la xarxa de la nostra societat. I les causes poden ser moltes vegades frustracions i fanatismes que se sumen, i fanatismes, diguem-ne, amb persones que no s'han adaptat culturalment, en uns casos, o econòmicament, que estan, diguem-ne, com els de la banlieue francesa, doncs, diguem-ne, senten marginats i estranys en aquell món occidental.
Sí, sí.
Bé, per tant, les causes són molt diferents.
Són molt diverses i en cada cas, evidentment, és un món. Bé, senyors, ara si passem a l'actualitat política de casa nostra, estem en campanya electoral per a les eleccions del 20 de desembre i amb una situació política també molt complicada a Catalunya. En les últimes hores s'ha parlat de la possible reforma de la Constitució. Ahir, dia de la Constitució, 37 anys de la Carta Magna, es parla de reforma. No hi ha massa claredat sobre el que proposen alguns. Els socialistes volen una reforma, però potser no hi hauria el consens dels altres partits d'àmbit estatal. I avui, per exemple, Artur Mas, des de París, on assisteix a la cimera del clima, ha dit que no té sentit que Catalunya plantegi una reforma constitucional com es demanava des del Tribunal Constitucional, per exemple, des d'un dels magistrats que ho ha dit. Senyors, per on volen començar? Els hi deixo pocs minuts per parlar d'això avui.
Bé, jo, diguem-ne, tinc partit pri, que diuen, I, per tant, diguem-ne, jo defenso...
No es pot mullar gaire.
No, sí que puc mullar. Sí. Que partit pri, el sentit que tinc ja posició presa.
Val.
No, jo he de dir d'això. Jo diguem-ne, soc partidari perquè soc militant d'Unió Democràtica de Catalunya i encara que no tinc responsabilitats a nivell de partit, soc partidari d'una clàusula addicional, la clàusula addicional a la Constitució, que no és una modificació de la Constitució, en el sentit que no és una reforma de la institució, de la Constitució. Jo veig molt difícil una reforma de la Constitució, tal com la proposa el Partit Socialista, per exemple, doncs perquè això requereix, diguem-ne, la conformitat de guanyar-ho per dos terceres parts a les dues cambres, al Congrés i al Senat, i després s'ha de posar a votació de tot el poble espanyol, etcètera. I
noves eleccions, etcètera,
passar-ho a referèndum. I, per tant, s'han d'unir tantes voluntats i amb tantes majories que pràcticament es considera impossible si no estan, diguem-ne, tots al darrere de la idea, per entendre's.
Algun dia s'haurà de fer
en
això.
En canvi, diguem-ne, la disposició addicional catalana, es diu, es tracta de dir afegir un article a la Constitució, diguem-ne, com el tenen, diguem-ne, els bascos.
Seria com una reforma menor, diguéssim.
Una
no?
reforma menor que només necessita la conformitat de les cambres. I, per tant, si, diguem-ne, la independència, jo la veig, diguem-ne, impossible, perquè la veig impossible des del punt de vista negociat amb l'Estat. Parlo des del punt de vista de negociar l'Estat, perquè l'Estat ningú s'assegurà, diguem-ne, a negociar-la d'això. Diu, jo m'assec per negociar la independència. Diu, bueno, i clar, l'altra part de la banda... L'altra banda de la taula està buida. I la reforma de la Constitució pues, té aquesta enorme dificultat, per entendre'ns.
Bé, més comentaris sobre això.
Jo tot ho veig com impossible, perquè ni la disposició addicional, tal... Com que encara em queda a la boca aquell mal gust tan immens del que ens va passar amb el nostre estatut, que estàvem tan contentets, que aquí tothom l'havia votat, tothom estava d'acord, val? Sí. I quan va arribar allà, se li va passar el ribot, se li va fer de tot, i a sobre, encara van al Constitucional, de veritat que no me n'enfio ni mica.
D'una manera, deixi'm dir que també l'estatut no era perfecte, que també
no,
hi havia...
D'acord,
i el va votar poca gent en referèndum. Va guanyar, clarament.
Va guanyar,
si no s'ha de treure la legitimitat.
Cambres, se'l va deixar retallat per tot arreu, i això que aquí s'havia votat.
Sí. Aquesta és la qüestió, tant... la qüestió que toca la sensibilitat de molts catalans que ara consideren que són independentistes i abans no, potser, per
Exactament.
Aquesta qüestió.
Per
això també
per això
existeix.
Exacte.
Senyor de Baciana,
vostè
com ho veu?
Jo crec que la reforma constitucional és inevitable, vull dir, més aviat o més tard. Els problemes que hi ha sobre la taula són tan importants que no tenen altra solució. El remei ha de ser una reforma constitucional, necessàriament. El que no veig és que els actors que hi ha actualment a la política espanyola tinguin la capacitat política o l'alçada política per fer aquests canvis. Per tant, jo crec que el remei el coneixem tots, el que passa que els metges que ens han donat no estan capacitats per portar aquesta operació del risc, complicada, diguéssim, complexa, però, desgraciadament, tots van a la mirada més curta, que és les properes eleccions, tenir poder polític, però no per resoldre els problemes, sinó bueno, per anar especulant, que és, en definitiva, el que venen fent aquests últims 4 o 8 anys de política a Espanya.
Per cert, vostè és militant d'Unió, Progrés i Democràcia, UPyD, l'impacte de Ciutadans... Tots el veiem, no? Les enquestes diuen que amb més o menys èxit tindrà un resultat important. Ciutadans, UPyD espera aconseguir alguns diputats dintre d'aquesta competència fratricida amb Ciutadans, per dir-ho així.
Tenim l'esperança que sí, que a Madrid, que el partit de Vallès tret molts bons resultats, traurà un bon resultat. El que és clar és que Ciutadans és un partit que ha crescut a força... d'una erupció mediàtica que no té altra explicació que un recolzament, diguéssim, dels sistemes, dels grans grups econòmics que volen un partit que faci enfront a Podemos i poder per acabar amb el PP i donar una imatge de la dreta més civilitzada. Però vaja, no sabem si el que sent de Ciutadans és causa o conseqüència de les enquestes.
Bé, a mi no em deixa de xocar, ja sé que estem en l'últim moment, que com a mínim UPyD té una clara idea de quin cantó està. de la balança. I, en canvi, amb Ciutadans ningú sap. Perquè jo encara no sé si és un partit de centre, si és de dreta o és d'esquerra. Home, és que s'ajunta amb el, qui, el sol que més bé li plau, no?
Bé, però li està funcionant.
I això la gent no ho, veu, no ho entenc. O sigui, li compren la idea igualment. De veritat, eh?
A mi em fa més por UPD que Ciutadans. I miri que Ciutadans em fa poca gràcia.
Per què? No, jo dic que com a mínim té la idea clara. Sí, saben a quin costat estan?
Senyors, no podem obrir una nova discussió ara, perquè donaria per molt. Però
la deixem oberta per un altre dia.
I no li hem preguntat per Unió Democràtica, que a veure si no sabem si traurà algun diputat, ja veurem.
Home, que tenen la idea clara, potser també, no?
Anunciem dues coses per acabar, i és que a partir de dijous en El Mirador començarem a tenir la presència d'alguns dirigents polítics candidats a aquestes eleccions. Començarem per la número 2 d'En Comú Podem, i aniran venint altres, entre ells el senyor Duran Lleida, que vindrà divendres, si Déu vol. També us recordem, amics oients, que comença ara. Un servidor es queda aquí perquè comença el programa La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia i gràcies a Francina Alzina, també a Ramon de Baciana i a Ignasi Ferreres. Fins la propera. Bona festa de la Immaculada. Adéu-siau.
Gràcies, bona festa a tothom.
Bona nit.